Esports, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què Brasil i Argentina, Messi i Neymar es veuen les cares al Clàssic de les Amèriques. Albert Díez, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Ballori, bona tarda a tothom. Com estàs?
Molt bé.
Tenim clàssic per davant, eh? Un tenim... altre clàssic, eh? El del dia 3 és un clàssic, però aquest és un clàssic, el de Sud-amèrica, el d'allà. Amb qui vas?
Jo vaig amb Messi.
Amb Messi, ho vas dir ahir, sí. Amb l'ama, eh?
Sí, sí, senyor, sí,
perquè ens ha fet... Ara plorarem, podíem posar una música, li podíem dir al Cruz que posés una música allò melancòlica, perquè ens ha fet gaudir tant del futbol.
I esperat.
Sí, sí,
esperat,
i el que queda, sí, senyor.
José Miguel Cruz està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
El Barça d'handbol reforça el liderat de la Sobal i supera els 100 partits invicta, tot i l'ajustada victòria davant la de Mar Lleó, segon 26-25.
Top 4.
L'Eurolliga de bàsquet passa aquesta nit a les 9 pel Palau. Barça, Zalgiris amb el debut de Holmes i l'Uni Girona, que continua invicta aquesta temporada. Ahir, victòria a l'Eurocup, contundent, 54-81 a Portugal.
Top 3.
Espanyol Álvaro Vázquez es reivindica, diu que està disponible pel retorn de la Lliga i desmenteix haver estat implicat en una baralla.
Top 2.
Ara ho dèiem, ara ho apuntàvem, tenim a punt el clàssic Brasil-Argentina de classificació pel Mundial de 2018. El partit es juga a Mineirao, a Belo Horizonte, a 3:15 de la matinada, hora espanyola.
Top 1.
I com venim informant, des de les 2:25, informant Esports Cope, Samuel Umtiti es perdrà per lesió el partit de Lliga davant el Màlaga. Aquesta tarda li faran proves.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio escoltarem el tècnic de la de Mar de Lleó, Rafa Guijosa, a la jugadora de l'Uni Girona, Rosó Buch, i de seguida ens hi posem amb la prèvia, avui és la portada d'Esports Cope, el clàssic de Sud-amèrica, Brasil-Argentina. Ho farem amb el Joaquim Piera, com sabeu és bon amic d'aquesta casa, corresponsal del diari Esport, i el periodista del diari Clarín, Nahuel Lancillota.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa, temps bracafé, podia ser una tertúlia 2.0, Ballori, al final m'he atrevit, amb el youtuber Daniel Senabre i el blogger Gustavo Carrizo.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem, jo que crec que és una pregunta que avui ve donada, qui voleu que guanyi aquesta nit? El Brasil o l'Argentina? El Carlos Serralbo diu que li és igual, que les dues seleccions són bones, això és no mullar-se. La Xesca Góngora, el Toni GC aposten per l'Argentina. He trobat pocs que apostin per Neymar.
Ah, normal.
Apostar pel Brasil és apostar per Neymar, sí. Apostar per l'Argentina és apostar per Leo Messi. De qui ets més, de papà o de mamà? Doncs mira, jo crec que papà i mamà és Leo Messi, perquè majoritàriament totes les respostes volen que l'Argentina de Leo Messi, que també és la selecció més necessitada, s'emporti el clàssic d'aquesta nit matinada aquí a territori espanyol. Recordeu que estem recollint respostes cada dia, una pregunta, les respostes que vulgueu, pel sorteig d'una entrada doble pel Barça-Màlaga, sorteig que farem el divendres dia 18 de novembre, perquè ja torna la Lliga, Ballori, tot diu.
Sí, no aquest cap de setmana, sinó el
efectivament.
Següent. Gràcies, Albert.
De res.
Passen 16 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo. De vez en cuando se me olvida cerrar el gas. Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te sientes cansado? Revital. ¿Falta de energía? Revital. Hay momentos en los que tú solo no puedes. Revital te ayuda a recuperar la energía que necesitas. Toma Revital, porque Revital
funciona. Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation at Excite.
Avui tenim un dels grans partits a nivell de seleccions que es poden veure al món, el clàssic de les Amèriques, Brasil-Argentina, amb un evident interès pels culers perquè s'enfronten Messi i Neymar. Aquesta vegada la pressió és indiscutiblement per Argentina i per Messi. Brasil està primera de grup, porta bé, porta còmoda la fase de classificació, en canvi Argentina està sisena, ara mateix fora fins i tot de disputar la repesca, el repechaje, com diuen ells. Van quatre directes al Mundial i el cinquè a la repesca. Encara queden 8 partits, però una nova ensopegada avui de l'Albiceleste complicaria les coses. Per tot això, les mirades avui més que mai estaran posades en Leo Messi. Ve de fer una exhibició amb el Barça a Sevilla, està en la lluita per la pilota d'or i el partit d'avui es presenta com un gran aparador per captar vots i, sobretot, la seva selecció el necessita. Els argentins li demanaran, m'atreviria a dir que li exigiran, que els condueixi a la victòria. I des d'aquí, els culers s'ho miraran amb interès. Crec que la immensa majoria desitjant-li el millor.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Busquem totes les novetats des del Brasil, d'aquest clàssic de les Amèriques, d'aquest Brasil-Argentina, però abans, notícies Barça. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, i també a l'Helena Condis. Hola, Helena.
Hola, bona tarda.
Ara ho explicaves amb el Corrochano, ampliem, s'ha lesionat Umtiti en França i torna cap a Barcelona.
Sí, ja és a Barcelona i segons ha pogut saber la Cope serà baixa el proper partit de Lliga contra el Màlaga. El central francès té una elongació als isquios de la cama esquerra, segons les primeres exploracions dels metges de la Federació Francesa, ahir al vespre després de retirar-se a l'entrenament amb la seva selecció. Umtiti ja és a Barcelona, ara mateix està passant més proves a la ciutat esportiva per conèixer l'abast exacte de la lesió, però la Cope ja us pot avançar que Luis Enrique no podrà comptar amb Umtiti d'aquí 9 dies contra el Màlaga. La bona notícia és que recuperarà Piqué i Amatí a l'eix de la defensa. Di, Joan, que és la segona lesió d'Umtiti aquesta temporada, la primera va ser una distensió al lligament del genoll esquerre, es va perdre 4 partits. Avui el Barça un altre cop entrenament en família, conjunt amb el Joan Ilà, amb només 4 del primer equip, Massip, Alcácer, Rafinha i Aleix Vidal, molt positiu, per cert, a Instagram. L'última publicació d'ell és una foto que es veu entrenant i a sota es pot llegir Stay Strong, estigues fort, Stay Up, estigues amunt. Els lesionats Piqué, Alba i Matías segueixen fent treball de camp, tots rebran l'alta contra el Màlaga. Iniesta continua amb la segona fase de recuperació amb l'objectiu d'arribar al Clàssic. Ara l'equip té 3 dies de festa, tornaran a entrenar el dilluns que ve a la tarda.
Així estan les coses al Barcelona. També estem pendents a les properes hores, aquesta tarda segurament, de saber si apel·lació li manté o no la groga que Leo Messi va veure per perdre temps a Sevilla.
Sí, perquè aquesta tarda reuneix el comitè d'apel·lació que ha de decidir sobre el recurs del Barça a la groga que va veure Leo Messi al Pizjuán. Per segons l'àrbitre, recordem perdre temps al canviar-se la bota que li ve a trencar temps 11 en una entrada per darrere. És el segon recurs del Barça després que ahir competició desestimés les al·legacions del club. Veurem què dius, encara que tot apunta que li mantindran la targeta a Leo Messi, que ja porta 3 grogues en aquest primer cicle.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Oli, ja estem, podríem dir, en el compte enrere pel clàssic, pel Barça-Real Madrid de Lliga del Camp Nou. I ens ha cridat l'atenció que hem entrat a la pàgina web del Barça per veure com estava el tema de les entrades i ara mateix, si tu vols comprar una entrada per anar al clàssic, la més barata, que és de gol, costa pràcticament 600 euros. No es poden aconseguir, de moment, d'altres entrades.
Sí, 590 euros.
590.
El Gol Nord i el Gol Sud.
Sí.
I també al Gol Nord hi ha entrades per 1.300 euros. I al lateral, davant de la tribuna principal, per 1.500 euros. I a la tribuna principal hi ha entrades per 1.800 euros. En total hi ha unes 1.000 entrades d'aquesta modalitat aproximadament a la venda.
Una autèntica barbaritat. I aquest d'on han tret, aquestes entrades tan cares?
Doncs, per exemple, les de 590 euros tens dret a un càtering abans del partit, no després, sinó abans del partit. I les altres tens dret a càtering abans i després del partit. Les de 1.300, 1.500 i 1.800 euros. I a més, et donen un aparcament a prop de la zona on has comprat l'entrada.
Però els seients són els normals, el Camp Nou no és una llotja, ni
no,
és el
no,
seient
no
habitual.
Llotja,
no,
és un seient normal de plàstic a l'aire lliure, és a dir, en ple hivern, no és una llotja a moqueta, sinó que és simplement un seient normal d'aquests de color blau o vermell.
Sí. I si tu ets un soci que ets propietari d'aquest seient, que tu l'has posat al seient lliure i algú adquireix alguna entrada d'aquestes tan cares, el soci que rep el 50% de gairebé 600 euros o no va així això?
No. El soci rebrà el 50% del preu de venda al públic. És a dir, més endavant segurament hi haurà unes 1.200 entrades aproximadament, quan s'avanci les dates i estigui més prop al partit, al clàssic, hi hauran aquestes entrades a uns preus més normals, més raonables. I llavors et descomptaran, si tu dones el seient lliure per a aquestes històries, t'abonaran el 50% del preu de venda al públic. És a dir, si tu ets abonat del Barça de la segona graderia del Gol Sud, per exemple, i allà al teu seient hi ha un xinès que ha pagat 590 euros, no et pagaran la meitat de 590, sinó que et pagaran la meitat del preu que més endavant hi hauran algunes entrades més assequibles.
És un bon negoci pel club, això, fonamentalment.
Sí, és la llei de l'oferta i la demanda. Hi ha gent que el pot pagar, que pagarà o no, però és oficial. Si tu cliques, doncs pots aconseguir aquestes localitats unitat, és a dir, una... De 1 a 6, màxim 6, i el preu per unitat són 590, més 2,50 de gestió, més 2,50, 1.300 més 2,50, 1.500 més 2,50 euros i 1.800 més 2,50.
Hi ha una forma d'anar gratis al clàssic.
Sí, és veritat, sí.
I gràcies a Sportscope.
Sí, senyor, tenim una idea.
Sí, posarem en joc dues entrades pel clàssic.
Una entrada doble.
Sí, una doble, absolutament gratuïta, a partir del proper dilluns. Això sí, la gent haurà d'estar atenta cada dia a Sportscope.
Sí, cada dia donarem una pista des del dilluns dia 14 fins al final, és a dir, que quedaran encara 3 setmanes.
3 setmanes.
De dilluns a divendres són... 5 dies, 5 dies per 3 setmanes són 15 dies.
15 dies, sí, són 15 lletres.
15
també.
Lletres o 15 signes.
Sí, que formaran una frase.
Poden ser també números.
També, sí, sí. Cada dia anirem dient una lletra un o número, un signe o un número signe. Que conformaran al final una frase.
De 15 lletres o de 12 lletres i 3 signes.
I el dia abans del clàssic, el divendres abans del clàssic, obrirem telèfons... I
el primer
que truqui i digui, completi la frase...
la frase de 15 lletres o 15 dígites, entre lletres i números, o interrogants, o admiracions, i tal. Bé, aquestes 15 xifres, doncs, tindran aquest premi.
Sí, la gent que encerti aquesta frase, que anirem...
S'ha de ser fidel,
Que anirem computant, sí,
millor,
has de seguir el programa cada dia.
Si deixes d'escoltar un dia, potser, doncs, és
Com el joc de l'Orcado, no?, que vas posant ratlles i has de completar i tal, i si et falla una pots acabar d'intuir...
Falla una, dius, aquí crec que ahir que no vaig escoltar la ràdio van dir això, però si cada dia escoltes la ràdio, segur que saps la frase, segur.
Sí, sí. I tindràs moltes possibilitats, si truques i ets ràpid, doncs...
I el primer dia serà el dilluns, que direm una lletra o un número.
Comencem dilluns que ve, sí. O sigui que sempre heu d'estar atents a Sportscope, però a partir de dilluns encara més que té premi. Les 3:25, anem al Clàssic de les Amèriques. El partit es disputa a Belo Horizonte. El partit començarà a 3:15 hora nostra. Es pot seguir en obert a través de la televisió aquí a Espanya, a través de 4. Us recordo que la situació al grup de classificació sud-americà pel Mundial està encapçalat per Brasil amb 21 punts i que Argentina està ara mateix fora de la classificació amb 6a plaça amb 16 punts. S'han jugat 10 partits, en queden 8, però si Argentina no guanya avui, se li pot complicar bastant la situació. Anem al Brasil, saludem primer el corresponsal allà del diari Esport, el Joaquim Piera. Què tal, Joaquim? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Molt bona tarda i saludem també el company del diari Clarín, que ja ha estat d'altres vegades aquí a Sportscope amb nosaltres i que està també a Belo Horizonte, el Nahuel Lancillota. Nahuel, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, Nahuel. Hoy empiezo contigo, que Argentina es quien más se la juega, ¿eh? Esta noche ahí en Brasil.
Sí, cierto. Es el que más tiene para perder de los dos, porque Brasil está en una situación mucho más cómoda. Ya lo dirá el corresponsal, que seguramente estará por aquí rondando en Belo Horizonte, pero sí, Argentina y Messi sobre todo se juegan mucho aquí en esta tierra brasileña. Saben que no pueden perder. Argentina aquí viene a no perder, y si puede, a ganar. Messi quiere ganar, pero el técnico Edgardo Bauza ve más allá que el partido de hoy y considera que en esta doble fecha de eliminatorias, si saca 4 puntos de 6, se considera satisfecho.
Necessita guanyar Argentina o com a mínim no perdre, Joaquim, però per exemple Dani Alves ha dit a les últimes hores: en un clàssico no se mira la classificació.
Sí, i Dani Alves ha dit: en un clàssico no se mira la classificació, i també ha dit: Brasil no tiene miedo de Leo Messi, pero le tiene mucho respeto. La situació de Brasil s'ha capgirat com un mitjó quan Tite el mes de setembre va encarar el seu primer partit d'eliminatòria sud-americana. Brasil estava en la mateixa situació que Argentina, o sigui, fora fins i tot de la repesca, però amb l'entrenador del Corinthians dirigint la selecció, Brasil ha guanyat 4 partits consecutius, ha fet això, ple o 4, avui busca el ple al 5, i d'aquesta manera, doncs això, Brasil no només s'ha classificat, està en llocs de classificació directa per Rússia 2018, sinó que ja ha recuperat tota l'autoestima de Brasil, que estava pels terres des del 1-7 a les semis del Mundial contra Alemanya, precisament aquí al Mineirão, i després per la tornada a Dunga i el fracàs a la Copa Amèrica del 2015 i d'aquest any, el 2016. Per tant, Brasil, amb una situació de tranquil·litat, doncs busca, doncs jo diria que és la resurrecció definitiva de la selecció, doncs en un superclàssic de màxima rivalitat.
Vamos con las alineaciones, ¿no? Porque hay gente que conocemos muchísimo aquí, no solo Neymar y Messi. ¿En Argentina quién juega?
Noel.
A ver, todo confirmado. Anoche por Edgardo Bauza. Romero será el arquero como siempre. En el fondo habrá una línea de 4 hombres con Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Manuel Mas. Zabaleta y Otamendi seguramente serán los encargados, atención, de marcar a Neymar por ese sector. Y son hombres que ya lo conocen, porque recientemente lo han enfrentado en Manchester City. Así que ahí va a haber un duelo bastante interesante para detenerse y analizar a ver cómo se da en el partido. En el mediocampo pondrá otra línea de 4 hombres, Bauza, con Enzo Pérez por la derecha, Biglia y Javier Mascherano en el doble comando, en el mediocampo, y Ángel Di María por el sector izquierdo. Arriba, Lionel Messi estará acompañando a Gonzalo Pipa Higuaín.
Joaquim, ¿y Brasil también sabemos?
Sí, en principio Brasil va a presentar la alineación de gala. Cabe destacar, por ejemplo, el tridente ofensivo. Felipe Coutinho le ha ganado la posición a William del Chelsea, jugará abierto por la derecha, Neymar por la izquierda, delante el menino prodigio de Brasil, que es Gabriel Jesús, el jugador que el City cerró este verano, que el Barça quería. En el medio campo, el músculo lo colocará Fernandinho, Paulinho y Renato Augusto, y atrás, la línea de 4, con la portería de Harrison, el portero de la Roma, con Dani Alves, lateral derecho, la dupla de centrales, Marquinhos, Miranda, y en el lado izquierdo, Marcelo del Real Madrid. Por tanto, este será el 11 de gala que presentará Brasil, que presenta Tite con el objetivo de lo que comentábamos, de buscar la 5ª victoria consecutiva en un superclásico pues de altísimo voltaje.
Ahí, Joan, tendremos unos duelos tremendos. Por ejemplo, por el lado por donde ande Neymar, por la izquierda, estará muy cerca Enzo Pérez,
sí,
el hombrecito que lesionó a Andrés Iniesta, diga lo que diga. Y por el otro lado tendremos a Marcelo con Leo Messi.
Sí.
¿Verdad? Nahuel.
Sí, claro. Sí, es así. Es así, los duelos están marcados y bueno, será mano a mano en el campo de juego del Mineirao, un Mineirao que estará repleto, que habrá obviamente un 95% de público brasileño. Hay que ver cuánto influye ese ambiente dentro del campo de juego, pero sí, todas las miradas van a estar puestas por el lado argentino en Messi, porque es la gran apuesta, es la gran esperanza, porque cuando Argentina no tuvo a Messi, escuchen este dato que marca las claras lo que es Messi para el equipo argentino. Con Messi en cancha en estas eliminatorias, Argentina ha sumado el puntaje perfecto: 9 puntos sobre 9 puntos, sin Messi en cancha, cuando no lo pudo tener por lesión, Argentina ha sumado 7 puntos de 21, o sea, un 33% solamente cuando no lo tuvo a Leo. Es decir, es clave la presencia de Leo Messi y este regreso después de tres ausencias y con malos resultados para el equipo argentino, además de un mal juego presentado en el terreno, eleva las esperanzas del conjunto de la República Argentina. Y bueno, está claro que va a tener ese duelo personal, pero Messi, ustedes lo conocen muy bien, no se queda estático por el sector derecho, sino que también suele moverse por todos lados, y eso es lo que dijo el Patón Bauza, que le va a dar libertad. Messi tiene la libertad para que cuando agarre la pelota se mueva por donde quiere, y también para que Ángel Di María y Enzo Pérez, uno por un costado, el otro por el otro, lo acompañen, ¿sí? Le hagan deladeros para que Leo pueda descargar y pueda jugar con ellos.
Nahuel Lancillota, Clarín, gracias por la información, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Un abrazo para todos ustedes.
Ens quedem amb el Joaquim Piera. Joaquim, que et vull preguntar un parell de coses més, al marge del que és estrictament l'actualitat del partit, sobre Yerry Mina, que vens informant a les pàgines del Diari Sport d'aquest central colombià de Palmeiras, de 22 anys, que el Barça el té controlat, té un dret per 9 milions d'euros, però que si no s'espavila pot volar. Com està aquesta situació?
Mira, jo sé que aquest nom, igual, doncs això, a l'hora de parlar des de Barcelona, queda tot molt lluny, però ara mateix Yerry Mina és el millor central del brasilero, un dels millors d'Amèrica Llatina, que mereix 1,95 m. Ha arribat al Palmeiras, va arribar al mes de maig, quan el Barça es va assegurar aquesta opció de compra tancada per 9 milions d'euros a partir del juny del 2017, i és un dels jugadors sensació del Palmeiras, que serà, que ja és, de fet, virtualment el campió de Lliga. La seva evolució ha estat, doncs, tan ràpida que fins i tot ara mateix ja és titular indiscutible en Colòmbia. Ja va jugar a les darreres jornades contra Paraguai, va defensar Luisito Suárez en el partit que es va jugar a Colòmbia contra Uruguai, marcant el gol de l'empat 2-2 definitiu pràcticament en l'últim minut amb un cop de cap. Avui jugarà contra Xile i el dimarts es farà amb Leo Messi. Jo diria que és el central de moda a Amèrica Llatina i, òbviament, ha cridat l'atenció dels grans clubs europeus, i el Barça, que el mirava com una aposta a mig termini, haurà de prendre la decisió en aquest mercat invernal, perquè el Palmeiras ja dona per segur que li arribaran ofertes, i el Palmeiras off the record ja el dona per perdut en aquest proper mercat invernal.
Yerry Mina, retingueu aquest nom. I una cosa més, el tema dels problemes judicials de Neymar, després de la reactivació del cas Neymar 2, que té a veure amb la querella d'Adís, quina repercussió està tenint allà al Brasil?
Home, jo et diria que la repercussió es reprodueix el que està sortint de notícies a Espanya, a Brasil com a l'estat espanyol. Costa una mica entendre'l, però jo et diria que més enllà del que surt, aquest cas, aquest segon procés judicial, el d'Adís, té una importància cabdal. Perquè si Neymar no aconsegueix tancar judicialment aquest cas, no podrà tancar els casos judicials que té amb Adís aquí al Brasil. Per tant, la lògica era, es tancava el primer cas amb l'acord amb Hisenda espanyola. Sí. Això feia que es tancava el segon cas d'Adís. I era un efecte dominó. I ja, això, com a efecte dominó, amb els 40 milions d'euros que va rebre l'empresa del pare de Neymar, li permetia tancar tots els processos judicials oberts a Brasil, inclús amb la Hisenda brasilera. El fet que no es pugui tancar aquest cas d'Adís, doncs li impedeix solucionar judicialment els processos que té el Brasil. Per tant, té una importància cabdal per Neymar i per la seva família.
Joaquim Piera, des de Brasil, gràcies per atendre'ns, com sempre, una abraçada forta,
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu, que vagi bé. Tenim un Neymar Messi. Gil, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Però també tenim avui un Luis Suárez Caicedo, un Uruguai-Equador a les eliminatòries sud-americanes.
Sí, un mini partidàs, perquè Uruguai és la segona del grup ara mateix, en aquesta fase sud-americana amb 20 punts, i rep l'Equador, que és tercer amb 17. Un partit marcat, però, per les baixes. Cristian Rodríguez i doncs també Cavani al Uruguai, mentre que València i Jefferson Montero no podran estar a la selecció de l'Equador. Uruguai jugarà al Centenari de Montevideo. Càmera mateix, talismà, atès que els de Tavares allà estan invictes i imbatuts. A més, la història diu que l'Equador mai a la vida ha guanyat en aquest estadi. Luis Suárez, el blaugrana, parlava abans del partit d'aquest factor centenario.
No, obviamente que es un plus siempre jugar acá en el estadio por la motivación esta que tiene de jugar de local, de jugar con la gente a favor, y obviamente que que valorar el esfuerzo que hace la gente para comprar una entrada, para ir a vernos, que sabemos que hace mucho sacrificio y bueno, que en los últimos partidos nos estamos haciendo fuerte y tenemos que seguir por ese camino y bueno, terminar los partidos como lo venimos terminando con el triunfo.
Para ajudar els Averaix, recordem, a la primera volta, victòria equatoriana per 2-1.
De seguida al debat, seguirem parlant, avui amb el Dani Senabre i el Gustavo Carrizo, del Clàssic de les Amèriques.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Doncs és un plaer rebre en aquest estudi l'exfutbolista del Barça, José Milson.
Para mí es un placer estar aquí con vosotros, ¿no? Es verdad que muchas veces hablamos por teléfono sí. Y...
Hoy nos vemos las caras.
Sí, las caras.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula, Oli, què posem?
Jo un cafè fundido en negro.
Cafè fundido en negro. Un cafè amb llet pel Dani Senabre. Què tal, Dani?
Moltes gràcies a tots pel carinyo que sempre em teniu.
Home, és que estem ja frisosos perquè arribi la segona entrega del Dani in the Jungle.
Ara és quan ve el pal, sí. Ara és quan faig el segon vídeo i tothom diu quina merda i tal, tot dedicat a la ràdio.
És que superar-se...
El primer està brutal, Dani.
Sí, sí.
Està brutal.
Surt el nom de Manolo Oliveros al vídeo. I per això és el
tremendo, que tremendo. Ahí està.
Ahí estamos.
Honoris causa.
Grande.
Bueno, avui la segona entrega, no?
Okay. Sí, avui la segona entrega, cada dijous a les 8. Avui és una mica diferent el del primer vídeo, però jo crec que després trobarem el camí d'anar repetint una mica la mateixa emoció i la mateixa estètica del primer en els següents.
Jo les veo a Dani i a...
Y a Georgina. Sí. Haciendo cine, ¿no?
Sí, sí. Woody Allen, vamos.
La factura és bona, Dani.
Però hem estat un mes per fer el vídeo i clar, ara hem de fer un vídeo cada setmana i suposo que no arribarem a on volem arribar, però ens agradaria fer cinema, perquè no, ja estem estudiant alguna cosa. youtube.com/Dani Senabre, això ja us llanço ja tota la falca.
Molt bé. A veure si ara tenim el debat també al Gustavo Carrizo. Tenim algun problema per localitzar-lo?
No vol parlar de Brasil perquè està
sota el llit.
clar.
Està sota el llit i no té cobertura allà, no té cobertura. És que Argentina se la juga molt avui, Dani.
Sí, ara us estava escoltant el Joaquim Piera i el company argentí que us ho explicava, i a banda que el partit és apassionant de per si ja en qualsevol condició, és que per l'Argentina és gairebé una final mundial, no? Perquè estan en una situació i a més en l'escenari que han de visitar. Vaja, no m'agradaria ser argentí, sincerament, en aquesta nit, no? Poden passar moltes coses, però tinc molt d'interès també en veure com reaccionen si les coses no van bé del tot, com pagarà la factura Leo Messi, no? Perquè és la història que aquí a Barcelona al final més ens acaba interessant i tocant de prop, si li cauran molts pals, si no, ja veurem què acaba passant, però jo, que ni sóc argentí ni sóc brasiler i ni em va ni em ve, noto en l'ambient molta pressió. Imagina't el que deuen sentir ells, no?
Ja està per aquí el Gustavo. Gustavo Carrizo, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos.
Hombre, está buscando nombre al nuevo blog, sí. O al bloque, un nombre nuevo, vamos.
Exactamente. Bueno,
pensaremos uno guapo, ¿eh?
Pediré la colaboración también de Dani Senabre. De
será un placer, Gustavo.
Que fútbol al diván queda un poco largo, ¿no, Gustavo? Sí, y hay que hacer una cosa aquello más... Más,
algo que sea más contundente. Más,
pero si hoy gana Brasil, ya, o sea, cerramos el blog, la radio y todo y nos vamos, ¿no?
No, mira, yo tengo una frase que dice: no siempre se gana ganando, también se gana perdiendo.
Buena.
Y teniendo en cuenta el entrenador que tiene la selección argentina, que fue un absoluto y rotundo error, creo que fue más sorprendente la designación de Bauza que el triunfo de Donald Trump. Con eso lo digo todo.
Es el Trump del fútbol, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿qué quieres decir, Gustavo? Que si gana Argentina, perfecto, y si pierde y está ya todos por los aires y eso sirve para echar a Bauza, que también va bien, ¿o qué? ¿O cómo?
Sí, seguro, porque están abriendo los ojos, se dan cuenta de que este señor, desde el momento en el que agarró la dirección técnica de la selección argentina hasta ahora, y cada rueda de prensa es un espectáculo, o sea, la cantidad de barbaridades que dice. Yo al principio dudaba si era optimista o era delirante, ¿no? Y al final me quedé con la segunda opción, porque una contradicción tras otra, habría un frente tras otro, después se disculpaba, y con los jugadores convocados pasa lo mismo. O sea, hay cosas que son increíbles, como la convocatoria de la Bessi, que no juega desde la Copa América porque sufrió una fractura de brazo en las semifinales. Bueno, no está rodado futbolísticamente y lo convoca para un partido, para una serie de partidos tan determinantes como la de jugar frente a Brasil y frente a Colombia. La convocatoria de De Michelis, ya me dieron ustedes De Michelis, ¿no? Que el otro día pensaba y charlaba con unos periodistas argentinos, le decía, bueno, si Arbeloa es un cono, De Michelis, ¿qué sería, no? Un árbol petrificado, más o menos.
Es una actitud que me recuerda mucho, y aquesta actitud de, bueno, ja, si gana que gane, i si pierde mejor, perquè així peta todo. Em recorda molt el que teníem amb el Barça de Gaspar.
Total, Van Gaal. Sí, que molta gent desitjant ja que perdessin ja.
Exacte. No. A més, és el moment en què jo us vaig conèixer a tots, jo crec, el Gustavo i amb el Joan i el Manolo també, i era com, bueno, escolta, si guanya el Barça, fantàstic, però si viene Zalaieta i nos mete un gol, claro, pues ja que pete todo i ja fuera,
sí,
ja està.
Sí, tal cual.
Oye, y que no me entere luego que si pierde Argentina, criticáis a Messi, ¿eh? Que no me entere.
Bueno, pero vos sabés que lo de las críticas de Messi, yo la tomaría con pinzas, porque hay un sector de la prensa, bueno, aquí también lo podemos ver en España, hay periodistas que para mí siguen una línea seria, ¿sí? Como por ejemplo el sabio Manolo Oliveros, y otros periodistas que siguen una línea más amarilla, ¿no? Más... Y bueno, y los palos a Messi siempre le caen por ese lado, nunca por el otro. Y por eso digo, hay que tomarlo con pinzas. La gente sabe que cuando está Messi, Argentina juega otra cosa. Cuando no está Messi, juega el Kun Agüero, con lo cual ya pareciera que Argentina juega con 10. Pero hoy recupera Argentina una pieza que es fundamental, ¿sí? No se habló de él, pero la figura de Enzo Pérez le da un equilibrio al centro del campo que antes no tenía. Por ejemplo, el Tata Martino no pudo contar con Enzo Pérez en la Copa América, que hubiese sido titular, y yo creo que le hubiese dado una seguridad al equipo mucho más grande que la que podía dar o el propio Lavezzi o Pastore en su momento, o Fernández, el jugador del Atlético de Madrid. Entonces vamos a ver, porque en ese sentido Argentina gana en equilibrio. Pero claro, el fútbol es un estado de ánimo. Argentina viene golpeado, hay que ver cómo reacciona ante un mazazo de Brasil, y Brasil está en un estado de forma, está en la curva ascendente, ¿sí? Para mí todavía muy lejos de lo que es el mejor estado de Brasil, pero bueno, este estado de ánimo puede verse reflejado en el partido, ¿no?
Clar. Els argentins, Dani, hauran acabat de veure Messi fer l'exhibició que va fer l'altre dia al Sánchez Pizjuán, sí. I clar, li demanaran, li exigiran avui que tiri del carro com mai.
És no? Que és la gràcia d'un jove com Messi és que jo crec que tots estan d'acord en que Argentina està pitjor que Brasil, ho deia ara el Gustavo, per estat d'ànim i per futbol, sense ser Brasil, estic completament d'acord, la millor Brasil que hem vist mai, ni de les millors, però és sòlida i és relativament fiable, i té alguns jugadors de fantasia com Neymar. La gràcia de tenir Messi és que hi ha mil milions de partits que Messi ha jugat contra equips que han estat millor que el Barça, no de qualitat, però d'estat de forma o de partit que han fet, han jugat millor que el Barça, però com que hi era Messi al camp, doncs ha estat una victòria, no? I aquest Messi superheroi, lamentablemente, pues lo vemos más con la camiseta azulgrana que con la albiceleste, lamentablemente para vosotros, claro, para los argentinos. Yo me imagino que avui les opcions d'Argentina per guanyar passen només perquè Messi sigui un superheroi. Ho és molts dies amb el Barça, veurem si avui ho és amb l'Argentina.
Oye, Gustavo, perdona, ¿y no tenéis un pelotero guapo en el centro del campo? Porque si piensas que Enzo Pérez va a ser la salvación...
¿Mascherano al lado?
Sí, lo que pasa es que no jugarán con un pelotero.
¿Ver Banega no está?
Estaba jugando Banega, bueno, ahora se lesionó Dybala, que podría haber sido uno de los titulares, pero viene tan golpeado el equipo, que yo creo que lo que busca el entrenador ahora es... ese equilibrio que le permita cerrar la portería propia y en base a eso después ir creando juego para adelante. Argentina jugará, me imagino que se posicionará para jugar el contraataque con jugadores muy rápidos como Messi, Di María y el Pipa Higuaín arrastrando jugadores, ¿no?
El pelotero de clase podría ser Messi.
Sí, claro.
Si se recomba, si el Barça ho ha fet moltes vegades. Si...
Sí, però ¿sabes cuál es el problema? Recién decías que Messi brilla más con el Barça que con Argentina, y eso para mí tiene una explicación y es muy simple y es rotunda además. Tiene que ver con el trabajo. En el Barça se trabaja. En el Barça tuvo a Guardiola, tiene a Luis Enrique. ¿Qué pasó cuando tuvo al Tata Martino? Las falencias eran notables. O sea, Martino nunca trabajaba jugadas a balón parado. En cambio, la diferencia con el ciclo de Luis Enrique con el de Guardiola es abismal. Y en Argentina, Messi sufrió a Maradona. Messi sufrió al Checho Batista. Tuvo al Coco Basile. El único entrenador más o menos serio, con el que uno puede comulgar con su idea futbolística o no, era Sabella, Alejandro Sabella, y fue cuando se vio el mejor rendimiento de Messi, porque después otra vez el Tata Martino. Claro, si no hay trabajo, es imposible que se consigan resultados. ¿Por qué a Alemania le va tan bien? Porque tiene a Lowe desde hace 10 años y firmó por otros 10, o sea, ya hay una idea de juego, ya hay una filosofía, en cambio en Argentina eso no pasa, entonces no se puede esperar que Messi haga de superhéroe en cada partido, porque es absurdo, ni siquiera lo hacía Maradona. Maradona ganó un Mundial, sí, perfecto, pero detrás de eso hubo un trabajo de Bilardo extraordinario, sobre todo en los últimos meses o los meses previos al Mundial de México, que algún día podemos charlar largo y tendido, ¿no? Pero después de eso, a ver, Maradona sí se llegó a una final del Mundial de Italia con muchísima suerte, pero, por ejemplo, Maradona nunca jugó una final de Copa América. Con lo cual, es injusta la crítica a Messi en ese sentido.
Molt bé, doncs res, escolta, un bon termo de Bracafé aquesta nit i per aguantar desperts. Bueno, tu, Dani, estàs acostumat per veure NBA i tal, nosaltres no tant.
Però...
un termo de Bracafé i endavant.
A veure si val la pena, segur que sí, veure l'espectacle. El que no sé si serà positiu o no pels interessos dels argentins, però bueno,
a veure què passa.
Igual, para que traiga suerte, voy a poner al lado mío una foto en la que estoy con Dani Senabre.
Hombre.
Y Dani está envuelto en la bandera argentina.
Es verdad, yo vi, ahora lo estaba pensando, uno de los primeros Brasil-Argentina que he visto nunca con gente, vamos, en una peña, por decirlo así, fue contigo. Fue en,
sí.
Creo que en un bar de Barcelona, un Argentina-Brasil, y luego en la radio también. Sí,
exactamente.
Era una tradición, pero eran tiempos mejores para Argentina, yo creo.
Bueno, estaba Marcelo Bielsa, otro sí. Entrenador que no tiene nada que ver con Bausa.
Correcto.
A veure què passa avui. Dani Senabre, Gustavo Carrizo, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Un fuerte abrazo.
Gràcies.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Si t'agrada sortir a córrer, diumenge tens una cita amb la Running 1200, la cursa solidària de l'Espanyol. Aquest dijous és l'últim dia per inscriure-t'hi. Pots fer-ho a través del web de Championship. Els beneficis de la carrera aniran destinats a la lluita contra les malalties minoritàries. Més informació a www.rctespanyol.com. Vine i participa per una bona causa.
10 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Tenim aquí el Juan Arias. Què tal, Juan? Molt bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Avui ha passat per sala de premsa Álvaro Vázquez. Bona notícia, ja està llest per tornar.
Sí, volverá a jugar el partido frente al Alavés del próximo día 20 de noviembre. Ha estado 2 meses de baja por una rotura en el bíceps femoral derecho. Pintaba una lesión menor, pero finalmente se le complicó. Así que ha estado más tiempo del inicialmente previsto. Un jugador que tiene ganas de ayudar al equipo después de haber solo disputado 2 partidos para un total de 105 minutos, lesión que ha frenado su evolución y ahora quiere sumar.
Lo que quiero es sumar, ¿no? Desde el primer día que llegué aquí quería sumar en este proyecto, en un proyecto tan ambicioso y tan importante, y el hecho de ayudar, pues la verdad que sería importante, ¿no? Si ahora cuando me recupere el míster me necesita, pues intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo.
Pues tendrás ganas un poco de reivindicarte, ¿no?
Bueno, la verdad que las cosas externas no me influyen mucho. Ya te digo, lo primero y primordial es recuperarme, estar a tono para que el míster me pueda utilizar y a partir de ahí pues sumar. Ya te he dicho, desde que el primer momento que llegué quería sumar en este proyecto.
Hablando de cosas externas, estuvo envuelto en unos incidentes en el partido Arenys-Young Talent de la tercera catalana. Se le acusó de insultar al árbitro, de insultar a jugadores del equipo local, el Arenys, de causar destrozos. El jugador ya en su día lo desmintió, hoy oficialmente lo ha vuelto a desmentir y quiere pasar página.
Se equivocaron, que no lo hicieron bien, yo solo estaba presente en un partido de fútbol aquí en Cataluña y nada más.
¿No participaste en ningún tipo de
nada más
insultos?
Para nada, para nada, nada más. No, es que no hubo nada más.
¿Y vas a tomar alguna medida finalmente con el club que lo denunció?
No, la verdad que ellos también han pedido disculpas y ya están aceptadas.
Por tanto, queda zanjado definitivamente el tema. Mañana más a las 9 de la mañana para conceder más tiempo. Fin de semana no hay fútbol, por tanto, libre para la plantilla. Roca y Óscar Duarte siguen preparando el partido contra el Alavés al margen.
Gracias, Juan. Punta rea, punta futbol a la Champions femenina, disputat ahir al miniestadi. Barça 1, Twente 0, amb gol de Jennifer Hermoso. Al partit de tornada d'aquests vuitens de final, dimecres que ve a Holanda.
Si t'agrada sortir a córrer, diumenge tens una cita amb la Running 1900, la cursa solidària de l'Espanyol. Aquest dijous és l'últim dia per inscriure-t'hi. Pots fer-ho a través del web de Championship. Els beneficis de la carrera aniran destinats a la lluita contra les malalties minoritàries. Més informació a www.rcdespanyol.com. Vine i participa per una bona causa.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey, lo mejor de cada tierra.
Set minuts i les 4 de la tarda, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Albert, parlem de bàsquet, que avui tenim partit d'Eurolliga. Al Palau, bon partit a partir de les 9 de la nit, Barça-Zalgiris.
Corresponent a la sisena jornada de la màxima competició continental, recordem la importància amb el nou format més de l'Eurolliga de guanyar, de fer-se fort a casa. Ha de ser un fortí al Palau, no s'han d'escapar victòries. Partits avui al Barça clar favorit, com en molts enfrontaments, però avui més decantat. Un Barça que està amb un balanç d'inici en aquesta sisena jornada de 3 victòries, 2 derrotes, igual que 4 equips més. El Zalgiris només ha guanyat un partit, triomfa, això sí, davant el Baskonia, un dels 3 espanyols que tenim en aquesta Eurolliga 2016-2017. Partit especial, perquè és la primera vegada que aterra el Palau Saruna Jasikevicius com a tècnic dels Zalgiris després d'un estiu, digue-li, convuls. Aquí ja ho vam explicar. Va estar a un pas, sí. La normativa no ho permetia. Saruna Jasikevicius, hi havia acord amb el Barça per ser entrenador i el relleu de Xavier Pascual. Aprofitant això, li hem preguntat a Georgios Bartzokas pel Saruna Jasikevicius entrenador, i ens ha dit això.
I think he's a little bit influenced from Željko Obradović.
Crec que ell està una mica influenciat per Željko Obradović, però òbviament té la seva pròpia personalitat. Està fent un gran treball amb els Zalgiris, amb la pressió a tota la pista. Tenen bases que intenten posar pressió sobre la pilota a tota la pista. És un equip que juga amb energia. A l'Eurolliga fins ara lluiten per tots els partits. I els que han perdut han estat per petits detalls.
Insistim, debutarà Holmes, com ahir vam explicar. Veurem si demà el Barça té fins les 8 del vespre el dona d'alta a la Lliga Endesa. A l'Eurolliga pot jugar quan i quan cregui oportú Bartzokas. I recordem el full de ruta del Barça. Avui 9 de la nit, Barça-Zalgiris, i el cap de setmana toca visitar la pista de l'UCAM de Múrcia, tot després d'aquest impuls moral que va donar la victòria davant el Real Madrid. Són 4 triomfs consecutius entre totes les competicions pel conjunt blaugrana.
Les que estan encara millor són les noies de l'Uni Girona, que estan intractables. Ells van tornar a guanyar,
Sí, jo els he posat el títol de les Invictus de Fontejau. Ahir van guanyar, a les Azores, a Portugal, 54-81. Ara estan tornant, després d'aterrar Ferrer cap a Girona, cap a Fontejau. No han perdut cap partit de Lliga, no han perdut cap partit d'Eurocup. És la segona competició europea en importància, són líders de grup. I mira, fa re, he parlat amb Rosó Buch, que és la directora de joc de l'Uni Girona, i vaja, li hem intentat treure el secret de per què no perden cap partit.
Bueno, el secret també no és un altre, que hi ha molt de talent en l'equip, també hi ha molta il·lusió, els entrenadors també ens exigeixen, hi ha molta competitivitat, i llavors tothom que surt a jugar ho vol fer bé, i això l'equip ho nota. També s'ha de destacar que hi ha molt bon ambient dins del vestuari, i això sempre ajuda. I bueno, també cal recordar que vam començar perdent a la Seu, també va ser una mica per donar-nos compte de que no seria fàcil, i de moment estem tots els partits, totes haguem satisfetes, contentes, seguim treballant cada dia com si no fóssim líders. I de moment també tenim ganes de veure com ve Salamanca a casa i també veure si ho traiem endavant.
Rosó Buch, una de les cares noves de l'Uni Girona per aquesta temporada, després de despuntar el Conquero de Huelva l'última campanya. Líders de la Lliga Femenina, 3-3 a l'Eurocup. Ara toca descansar, propera cita al cap de setmana a la pista del Zamarat.
Doncs ho seguim, aquesta dinàmica. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem parlant d'handbol. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça d'handbol ahir al Palau en partit de Lliga Sobal rebia l'Ademar. Era un partit que servia per celebrar les 100 victòries consecutives a la Lliga del Barça i una mica més i acaba malament la història.
Exacte, l'Ademar quasi aixafa la festa blaugrana. Els hi va anar d'un gol al conjunt de León per empatar un partit que va acabar 26-25 al Palau. Només la bona feina de Gonzalo Pérez de Vargas, el porter del Barça, va evitar que l'Ademar també fes història. Gran imatge de l'equip de Rafa Guijosa, que es mostrava així d'orgullós als micròfons de Cope León.
No hay mejor forma de empezar este mes tan exigente que dando esta imagen al aficionado, ¿no? Ahora le necesitamos más que nunca. No solamente el día del Coding, el día de Cuenca, que va a ser difícil para nosotros, porque no es fácil jugar contra estos equipos, ya lo sabemos. Necesitamos el cariño y el calor de nuestra gente, porque este equipo cada vez crece más y cada vez necesita más cariño. Cuanto más seamos y más nos apoyemos, mejor será para todos, ¿no? Y por eso, pues, espero y deseo, estoy convencido de que León ahora mismo está muy orgulloso de este equipo. Y es lo que queremos. Nosotros queremos demostrarles ahora a nuestra afición que estamos aquí arriba por méritos propios y que queremos quedarnos, ¿no?
El Barça suma contra l'Ademar la seva victòria 101 consecutiva a la Sobal i va poder celebrar la festa de les 100 victòries amb l'afició. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, valorava així l'esforç del seu equip.
Tots els rivals ens posen les coses difícils, no? El que és estem massa ben acostumats a que guanyem relativament senzill en quant al resultat, però ens costa moltíssim, no? Avui l'equip ha fet un esforç sobrenatural. Cada vegada que hi ha seleccions pel mig, quan tornem és un problema. Els he felicitat quan ha acabat i si haguessin perdut els hagués felicitat igual perquè s'ho han deixat tot.
El partit va acabar amb dos lesionats per part del Barça. Filip Gitxa, trencament del menisc extern de la cama dreta, haurà de passar per quiròfan 6 setmanes de baixa i també va sortir tocat Cédric Sorjando amb una lesió muscular a la cuixa dreta 3 setmanes de baixa.
Gràcies, Naís.
Adeu.
Gil, superstar!
Bona tarda, secció dedicada avui molt especialment a Miquel Iceta, perquè no se senti gafe després de la seva arenga a la derrotada Hillary Clinton. Porque per gafe, Jack Rodwell, jugador del Sunderland. Aquest xicot porta 34 partits de Premier League amb el seu equip, sense guanyar, sortint com a titular. 15 empats i 19 derrotes, gairebé tota una lliga, com a titular sense guanyar amb el Sunderland, una ratxa que s'allarga ja fins als 1.258 dies. La darrera vegada que Rodwell, titular, va guanyar un partit, maig del 2013, quan estava al Manchester City contra el West Bromwich Albion. Ha batut el rècord que tenia un tal Gareth Bale, que amb el Tottenham va arribar als 22 partits sense guanyar. O sigui que, Miquel, tu tranquil i molts ànims. Go! Última hora!
Última hora!
Què és el primer que ha fet Luis Suárez quan s'ha aixecat? Ha felicitat a la seva dona, Sofia Balbi, a les xarxes perquè avui fa 27 anyets.
Doncs felicitats des d'aquí també.
Antes del mate, no?
Sí.
Abans de l'esmorzar, no sé si mate o sense.
Gràcies, Gil.
Adeu.
Adeu, Oli.
Sabrà.
Les 4.